Fins aquí aquest segon viatjaver del mes de juliol que us ha portat fins a Uganda i Caldes de Malavella. Salutacions meves i del Daniel Puntiprats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de cap de setmana i ens retrobem el proper dissabte 15 de juliol a les 3 i 3 de la tarda. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 4. El govern assegura que la jornada d'oposicions ha estat exemplar. Ho ha dit la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que ha anunciat noves convocatòries a finals d'any que suposaran 20.000 places.
Aquest superdissabte en el qual hem reunit 9.500 persones aspirants que estaven convocades, d'aquestes el 78% finalment s'han presentat, per tant una xifra, un percentatge doncs molt important, i destacar doncs que tota la jornada s'ha desenvolupat amb exemplaritat i sense cap incidència.
Això recordem-ho després de les irregularitats del passat 29 d'abril que van obligar a repetir les proves. Pel que fa a la campanya electoral, la candidata de Junts, Míriam Nogueres, qualifica la coalició de PSOE i Podem de fracàs pels interessos de Catalunya. En un acte a Vic també hi ha posat Esquerra al mateix sac. Joel Penya.
Nogueres considera que ni PSOE ni Podem han fet prou ni en matèria econòmica ni de drets i llibertats i ha criticat els republicans per, diu, haver-los fet de crossa. Aquest cop sí, la candidata de Junts ha interpel·lat Esquerra directament.
El PSOE, Sumar i Esquerra han fallat estrepitosament aquesta legislatura en la defensa de Catalunya. Hi ha molta gent que no vol votar perquè està emprenyada. Hi ha molts motius per estar emprenyat. El PSOE i Podem es porten 4 anys prenent el pèl i els quartos a Catalunya.
Tot i això, el focus avui fixat en el PSOE. Nogueres ha fet una crida a votar Junts i ha argumentat que el 23 de juliol ha de guanyar un partit independentista a Catalunya i no els socialistes.
Els comuns, de la seva banda, es presenten com l'únic partit que pot defensar la immersió lingüística a Catalunya. En un acte sobre educació, la candidata de Sumar per Barcelona, Aina Vidal, ha insistit que la defensa del català no és només cosa dels independentistes. Adrià de las Heras.
Els comuns han mostrat preocupació per les polítiques lingüístiques que impulsarà Feijó si governa. Han posat l'exemple del País Valencià i les Illes. Per això Vidal ha afirmat que la immersió està en risc.
I va de llengua, de la nostra llengua. Aquesta que la dreta vol pràcticament destruir i eliminar. I ho estem veient. El risc, si entre el Partit Popular i Vox, si arriben en aquest govern, és que destrueixin les nostres llengües. Ho estem veient.
En un acte sobre educació, Sumar ha reivindicat les polítiques que han fet en matèria d'universitats. L'actual ministre Joan Subirats ha apostat per seguir avançant cap a la gratuïtat del sistema.
I a aquesta hora, segons ha informat Adif, hi ha retards de 15 minuts a la línia R4 de Rodalies. El motiu és una incidència a la infraestructura a Sant Sadurní d'Anoia. I ara els esports. En Pau Bonastre.
Tenim en marxa a aquesta hora la 8a etapa del Tour de França a 43 quilòmetres de la meta, 3 escapats de la Place de Clerc i Targí amb un marge de 2 minuts i 13 segons sobre el gran grup, on per cert hi ha Vingegaard i Pogacar i per tant ara no hi hauria canvis a la general. L'etapa d'avui entre Liborna i Llemotges és de mitja muntanya i els ciclistes ja han superat la part del recorregut de més dificultat, un port de tercera categoria. En queden 2 de quarta al final. Per cert, fa pocs minuts ha abandonat el ciclista Mark Cavendish. En tennis, Carlos Alcaraz juga en aquests moments al partit de tercera ronda de Wimbledon contra el xilè Harry. El tennista murcià ha guanyat el primer set i ara en el segon perd per 4-2. A la Fórmula 1 acaba d'arrencar la Q1, el Gran Premi de la Gran Bretanya. Charles Leclerc ha estat el més ràpid en la tercera sessió d'entrenaments lliures a Silverstone per davant d'Alexander Albon i Fernando Alonso. En bàsquet, Joel Parra s'ha acomiadat de la penya amb un comunicat a les seves xarxes socials. El nou fitxatge del Barça s'ha mostrat agraït amb el club badaloní i de la seva llarga etapa n'ha destacat els valors de l'entitat, el suport de l'afició i les nits màgiques a l'Olímpic.
I el temps, la calor continuarà sent molt intensa fins a mitja tarda, amb molts termòmetres de 30 a 35 graus i una sensació d'aixafogor molt acusada a la costa. Demà es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol a tot el país i la temperatura continuarà pujant, especialment a l'interior. Això és tot per ara, us deixem amb el reconcentrat i tornem a més informació d'aquí una hora.
RAC1.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Deixa't portar fins a les millors vinyes de l'Empordà amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Microvins Garnatxa Negra 2018 de celler La Vinyeta. 5 finques 2018 de celler Peralada. Tortuga 2021 de celler Vins de Taller. 6 vins negres valorats en 90 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Això és Reconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
Hola, molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. Edició dissabte tarda, 8 de juliol, des d'ara fins a les 11, que arrencarà el Tu diràs. Us acompanyarem amb alguns dels millors moments de la setmana als programes de RAC1. Avui farem una cosa diferent en l'inici de cada hora. Per no tirar-vos jo cançons, que sempre us acabo avorrint, demanarem a companys i companyes de RAC1 un cada hora que obrin el tram de Reconcentrat, cada hora de Reconcentrat l'obrin amb una cançó, la que vulguin, plena llibertat. Veurem quines sorpreses ens esperen. De moment, aquesta primera hora l'obrirem amb Islàndia, amb una part d'Islàndia. Hola, Eva Catalán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt il·lusionada i nerviosa de ser jo qui obre.
Home, és un autèntic, cançons. És un autèntic honor que obris el Reconcentrat d'avui dissabte. I anirà passant gent, a veure si sí, perquè ja més o menys els tenim triats, serà una sorpresa, no us diré res, però sí, sí, hi haurà gent diversa. A veure, Eva, la primera en triar cançó ets tu. Mm-hmm. Tens clar quina cançó vols?
Claríssim.
Molt bé. Doncs digue'ns quina cançó és i ara en parlem.
Mira, és la cançó Per què? Del Joan Garriga i el Mariachi Galàctic.
Que si avui he saltat pels marges, que si avui vull dir que t'estimo, que si he robat un pom de joies, o si he estimat a quatre noies, que per què no vull dormir, o que per què no he anat allà, que per què em fonguen els teus ulls, o que per què em batejo en el mar. Perquè segurament un dia jo moriré, perquè segurament un dia ja no podré, perquè segurament un dia jo moriré, perquè segurament un dia ja no podré.
Home, t'he de dir, Eva, que m'encanta aquesta cançó per obrir la tarda, eh?
Home, és que és perfecta, la trobo, no?
És, si algú ara estava fent alguna capcinada al sofà mirant el Tour de França, és... No, vinga, no, aixeca't, no. Que s'han de fer coses.
Mira, aquest és un dels motius per qual l'he triat. I és perquè trobo que aquesta cançó et dibuixa un somriure a la cara. A mi m'encanta la música que crea bon ambient, que crea bon rotllo, que tens aquesta sensació d'estic enmig d'un embalat a una festa major o a un lloc tropical amb musiqueta, i aquest bon rotllo que pot generar la música m'encanta.
És una cançó bastant nova, no?
És molt nova, i aquest és el segon motiu pel qual l'he triat, perquè també m'agrada molt descobrir música. Soc superfan, no sé si a tu et passa, però aquest plaer d'estar sentint una entrevista a la ràdio i cada cop algú diu, posarem aquesta cançó, i dius, uah, quina és aquesta cançó?
Això mola moltíssim.
No l'havia sentit mai. O estàs mirant pel·lis, per exemple, a mi m'encanta quan veig una pel·li o una sèrie, és la careta d'entrada o els títols de crèdit del final. Perquè sempre surt música o surt els noms de les cançons que han sonat i jo les busco. Sóc aquesta friquida. No, un moment, no podem marxar del cine fins que no vegi el títol d'aquella cançó que ha sonat, que vull veure quina és, perquè m'agrada, no? I llavors volia com també regalar als oients aquest plaer de descobrir una cançó nova, perquè poder no la havien sentit mai. I crec que és molt xula. I el que et deia a l'inici, de l'altre motiu, d'aquest somriure, una de les que genera aquesta cançó, a mi m'agrada molt ballar. Mm-hmm. Molt. No he fet classes ni res, però m'encanta. I m'agrada molt posar música a casa i cada cop i volta soni una música i jo sola o amb la meva parella posar-nos a ballar. I això em ve de la meva àvia. La meva àvia sempre deia, nenes, balleu, balleu. S'ha de ballar, balleu a casa, perquè la vida és prou complicada, hi ha penúries, ja venen mals moments, però els mals moments venen sols, no? Llavors, tu, si t'enganxa ballant, doncs tot això que portes guanyat.
De fet, és una mica del que parla aquesta cançó, no? Aprofitem el moment perquè algun dia s'acabarà tot.
I tant, s'acabarà tot i no podràs, doncs perquè no podràs perquè o estàs malalt o no podràs perquè amb qui vols ballar ja no pots ballar pel que sigui. Llavors és aquesta cosa d'escolta, ballem. Ballem perquè, doncs perquè estem vius i s'ha de ballar, s'ha de disfrutar i també és aquest perquè de per què fas això, per què fas l'altre. Escolta, perquè vull, perquè clar em dóna la gana, perquè em fa feliç. I aquesta obsessió que tenim sempre de pensar, no? De menjar-nos el cap amb mil històries, de no acabar de ser feliços. Escolta, ballem. Llavors a mi m'agradaria imaginar-me ara a les 4 de la tarda el que tu deies, no? Gent que estigui al sofà o acabant de... Els dissabtes d'estiu també es dina tard. Llavors pot ser que encara estiguis amb el postre, amb el tros de síndria.
Sobre taula.
Llavors a mi m'agradaria imaginar-me ara gent de tota Catalunya movent una mica, saps, remenant el maluc.
Jo crec que segur que
I ballant, tu, perquè és que s'ha de ballar.
M'he quedat amb una cosa que has dit de les pel·lícules i les cançons. Tires de Shazam, tu?
Sí.
A les pel·lícules del cine no, però...
No, a les pel·lícules del cine no, per això m'espero fins al final i potser doncs m'apunto la lletra de la cançó, però sí, sóc molt de tirar de Shazam i...
Jo t'he de dir que l'última... La setmana passada vaig anar al cine, que feia molt temps, més d'un any que no hi anava, i la pel·lícula no era molt bona, però tenia un parell de cançons molt bones. I no vaig poder evitar, com que hi havia poca gent a la sala, dissimuladament vaig treure el mòbil en plena pel·lícula i vaig fer Shazam dues vegades. Tu t'esperes els crèdits, que és més...
Menys invasió.
Però
se't perdona també perquè fa molt temps que no anaves al cine per un motiu que em puc imaginar.
Perquè
amb l'aire és complicat.
Sí, amb l'aire és complicat. Un any i mig és complicat. I la pel·lícula, a veure, si la pel·lícula em tingués enganxat, m'hagués tingut enganxat, no l'hauria tret. Però llavors tires de Shazam en qualsevol situació excepte en aquesta del cine, eh?
Sí, en qualsevol situació. O si dius, per exemple, a Islàndia passa moltíssim que sonen cançons que diem el títol i llavors com ràpidament si ja ho fan els oients, jo també ho faig des del control de buscar la cançó i tinc una llista allà amb cançons que després les tinc guardades i dic d'on ha sortit aquesta cançó, que això m'encantaria que Spotify et deixés escriure d'on has tret i d'on et va sortir aquesta cançó, perquè no me'n recordo, però llavors tinc una banda sonora preciosa de músiques molt xules i dic, però aquesta cançó, com ha arribat a aquesta llista? No ho sé, però mira tot això que tens.
I llavors, ja que parlem d'això i ja acabo amb això, ets de les persones, a mi em passa, que quan descobreix una cançó i s'enamora, s'obsessiona amb aquella cançó? Vull dir, durant uns dies l'has d'escoltar en absoluta repetició?
Però, evidentment. És com quan t'acabes d'enamorar, no? Quan,
sí,
quan
necessites
ja...
més i més
sí,
tota l'escola.
Sí, més i més fins a un punt malaltís, que llavors o va bé i alguna vegada la tornes a sentir, o després mai més. Sí, això passa. De cançons que en bucle, o sigui, potser cada dia l'escoltes 5 vegades i després potser mai més la tornaràs a sentir, o potser després passa allò meravellós que al cap de 10 anys sona algun programa o alguna sala i dius, buah, aquesta cançó! I llavors,
et desbloqueja la memòria.
Sí, et transporta i et saps la lletra d'una cançó que potser feia 10 anys o 15 anys que no havia sentit, que això també és molt xulo.
Molt bé, doncs amb aquest per què d'en Joan Garriga i el Mariachi Galàctic.
Exacte.
Aquesta nova cançó, que és relativament nova, té setmanes, un mes de vida. Esperem que us animi el dissabte, a primera hora de la tarda. Jo crec que posar això ja és una rampa de llançament per tota la tarda, nit ja.
A ballar, sisplau.
Sí. I si esteu una mica més allò, escarxofadets al sofà, bueno, va, vinga, va, 10 minutets, que és estiu i ja ens hi tornem a posar. Eva Catalán, moltíssimes gràcies per obrir el Reconcentrat d'avui amb aquesta magnífica cançó.
A tu, Edu.
Que vagi molt bé. Doncs per obrir aquesta primera hora del Reconcentrat de dissabte, Islàndia, el programa on treballa l'Eva. Per recuperar l'entrevista que li va fer l'Albert Om a l'escriptor Albert Forns Canal, que ha escrit un llibre sobre el bombardeig a Granollers l'any 1938 per part de les forces feixistes. El llibre es diu I el cel ens va caure al damunt. La conversa és interessantíssima. Per arribar fins a les 5, a més... La secció del Rocco, el versió RAC1 i parlen de backgammon, del joc. De backgammon, el vostè primer. Tornem a les 5, fins ara.
Això és RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-RAC-
Avui a Islàndia, programa número 1501, intentarem explicar en un minut el que va passar també només en un minut a Granollers. Situem-nos. Són les 9 i 5 minuts del matí del dimarts 31 de maig de 1938. Des del cel s'obren les comportes de 5 avions i comencen a caure fins a 60 bombes que exploten per tot Granollers. El resultat és que només en un minut moren 226 persones i més de 1.000 en surten ferides. Homes i dones de totes les edats, un nen de 2 mesos, dues germanes de 15 i 22 anys. La salvatjada de 3 anys de guerra, resumida en un minut d'una ciutat com Granollers.
Uns cridaven, tots eren esglais de gent que havien mort, que trobaven el seu pare, que buscaven el seu fill, no el trobaven, l'altre buscava la seva dona i no la tenia. I així van passar les primeres hores de pànic.
Hi havia un home que s'estirava els cabells perquè deia que li havien ensorrat la casa i tenia la dona dintre. Auxili, anava cridant, auxili, s'estirava els cabells.
I com vam ser a davant del col·legi, hi havia un home amb els braços així a l'aire cridant i ensangurat anava i cridava criminals, criminals.
Han passat 85 anys d'aquell bombardeig de 1938 a 2023 i just a la meitat d'aquest període de temps, ara fa 42 anys, va néixer també a Granollers el nostre convidat, l'escriptor que ha parlat amb testimonis que encara queden vius i que poden explicar què va passar el 1938 i que ell ho ha recollit en un llibre fantàstic que acaba de publicar que es diu I el cel ens va caure al damunt, publicat edicions 62. Albert Forns Canal, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, explica'm com era aquell dimarts al matí a Granollers abans que a les 9 i 5 passés això.
Doncs era un dimarts normal de guerra i això volia dir, doncs, va ser un dia assolellat, eren a les 9 del matí, els nanos anaven a escola, les dones anaven a les cues de racionament, al mercat, a buscar el poc menjar que hi havia, no? Perquè aleshores ja sí, hi havia molta gana, i era una ciutat, a més, majoritàriament poblada per dones i nens, perquè els homes han estat de combatre eren al front, no? I aquesta era una ciutat que es despertava i que no temia gaire les bombes, perquè les bombes eren una cosa que caien a Barcelona.
Clar, de fet, no hi havia ni refugis, no hi havia, tampoc no van sonar les sirenes, no? Aquells avisos per qualsevol atac aeri, no?
I va ser, doncs, això, una catàstrofe, no? Vull dir, va ser una cosa per sorpresa i van començar a caure bombes i en un sol minut, doncs, aquesta vuitantena, seixantena de bombes que baixen i que enfonden una vila d'edificis i que enganxen a tothom per sorpresa i fent el que fas un matí normal, feiner.
Hi ha una cosa que el llibre, aquest recull d'històries, no, la comences precisament amb aquests pilots, els pilots italians que estan a Mallorca, són pilots, diguem, que Mussolini posa al servei de Franco, no, en aquesta guerra. Ells estan a Mallorca, miren, on hem d'anar avui? Hem d'anar a Granollers, miren el mapa, no sé què, marxen, deixen anar les bombes, i a un quart d'onze, és a dir, una hora i 10 minuts després d'aquesta matança a Granollers, ells tornen a ser a Mallorca una altra vegada.
Tornen a ser a Mallorca, i ells, com que no veuen les bombes, no veuen les explosions, no veuen la sang, no senten els crits, doncs per ells és una feina que fins i tot és rutinària, no? És aquesta cosa tan deshumanitzada de la guerra moderna que permet, doncs, que des de 5.000 metres deixis anar bombes, o amb un dron des del Colorado tiris una bomba al Iemen, no? Cap guerra és bona, cap manera de combatre és bona, però jo entenc que si tu estaves en una trinxera allà sí que, ostres, tornaves amb un combat allà veus la mort, t'ha mort un company, tu potser has matat algú, això és una barbaritat. La cosa d'aquesta guerra moderna del botonet encara ho deshumanitza més i fa que doncs, els éssers humans haguem fet aquestes matances que comencen el bombardeig de Granollers, perquè és un dels primers bombardejos de la història i que no han parat fins ara, no?
Clar, de fet, fins i tot la premsa, diguem aquí, cites i algun fins i tot reprodueixes portades d'algun diari, com per exemple l'anglès Daily Herald, no?, que parla una mica d'una nova Guernica, no?, el bombardeig a Guernica, que hi ha el quadre, evidentment, que tothom coneix, de Pablo Picasso, havia sigut l'abril del 37, ha passat un any i un mes, i aquest altre bombardeig a Granollers.
I hi ha el de Granollers, però un parell de mesos abans hi havien hagut els de Barcelona, que van ser 72 hores seguides tirant bombes, no?, i van morir prop de 2.000 persones, bombardejos de Lleida, de Figueres, no? Realment es van fer moltes barbaritats a la Guerra Civil, no podem fer com rànquings. Però sí que el de Granollers és especialment bèstia per aquesta cosa de no tenim ni els refugis, ni no tenim aquesta cultura d'anar-nos a amagar, no?, sinó que som un poble que a nosaltres no ens ha de tocar i...
Clar, pateixes pels homes que s'han hagut d'anar a la guerra.
Exacte.
I tu estàs allà patint per menjar, per sobreviure el dia a dia, per mirar de treure els calés, de veure com vas sobrevivint un dia rere l'altre de la Guerra Civil, no perquè hagi de passar tot això. Tu neixes, jo deia això, que han passat 85 anys d'això que estem explicant avui, 38, 2023, i el 82 a Granollers neixes tu, que més o menys és just a la meitat. És curiós que hi ha pràcticament el mateix període de temps entre el bombardeig i el teu naixement ara que escrius i publiques aquest llibre. El 82, portem 6 anys llargs de democràcia, no?, si ho podem dir així. Tu quan en sents a parlar per primera vegada d'aquests bombardejos?
Clar, a mi me'n parla la mare, perquè la mare m'explica la història del seu avi, és a dir, del meu besavi, que és en Joan Canal, i que estava, ell vivia a la Porxada, no?, i que baixa a posar ordre a la parada de la seva jove, que ella és una peixatera, no la Pilar Peixatera, baixa a posar ordre, baixa, i mor a sota les bombes de la Porxada. Penseu que, clar, el centre de Granollers és petit, i les bombes, només que n'hi caiguin una seixantena, cobreixen pràcticament tot el centre, per cauen bombes a la Porxada, que aleshores és un mercat ballat com una mena de boqueria, no? Però cauen bombes a l'escola Peri Anton, cauen bombes al quiosc, a la carretera, a la Font d'Europa cau una bomba que no esclata, però, per tant, tot allò, si coneixeu una mica Granollers d'haver anat a un mercat del dijous, o, tota la part del centre cauen bombes, no? I, per tant, és un desastre. A la Porxada hi ha desenes i desenes de morts, no? Sobretot dones que estan fent cua per
Que fas una cosa també, que reprodueixes la llista de morts per aquest bombardeig amb nom, dos cognoms, edat i lloc de naixement o lloc de residència. La majoria són de Granollers, n'hi ha algun d'Aigua Freda també, em sembla, entre els morts. Qui són els morts? Diguem, qui es va emportar la pitjor part d'aquestes 226 víctimes mortals per aquest bombardeig a Granollers?
Clar, la majoria dones i nens, no? Llavors, a mi el que m'agradava és... O sigui, fins ara, els nostres historiadors, no, a partir de la democràcia, hem aconseguit aquesta llista, hem aconseguit saber que eren italians. Primer pensaven que eren nazis, no? Avions Junkers dels alemanys que havien bombardejat. Llavors, jo, a partir de la llista dels morts, és quan dic, bueno, vull saber les històries que hi ha al darrere, no? I hem de superar per aquesta llista. Aquesta gent que és una línia en aquesta llista i una edat que tenien i on teneixen, qui eren, què feien, no? Què volien a la vida, no? I això és una mica el propòsit del llibre. Llavors, doncs això, ciutadans de tota mena, de totes menes de feines, els morts són mares, els morts són fills, els morts són... Bé, no sé, aquell dia també jo el que volia reflectir en el llibre, que jo el que faig és doncs aquesta, unes 25-30 històries encaixades, no?, i que el bombardeig és, diguéssim, el nucli central que les vertebra, però hi ha històries doncs de nens que van a escola, a dintre de fàbriques, històries que passen a la farmàcia, històries que passen a l'hospital, però a mi el que m'agradava és que són històries, algunes, de gent que sobreviu i altres històries de gent que no, de gent que s'hi quedarà, no? I, ostres, a l'inici les històries tot són persones, no? I t'acabes com... M'afecta molt aquest llibre perquè, ostres, algunes d'aquestes històries, doncs, t'arriben molt endins, són persones que t'hagués agradat conèixer, no?
És que al final, dius, la salvatjada que va ser la Guerra Civil durant 3 anys, en aquest llibre està resumida en un minut. Això és un minut
de 3 anys de Guerra Civil només en una ciutat, a Granollers. A moltes altres van passar moltes altres coses. Molts altres minuts també van ser fatídics. Però en aquest sol minut, de la manera que ho relata Estuma, aquestes vides creuades, diguem que totes coincideixen en el bombardeig de les 9 i 5 minuts del 31 de maig de 1938, aquí ha resumit tot, perquè hi ha els anhels de generacions molt diferents, hi ha la vida que portaven abans, la vida que els quedarà després, o que t'imagines tu que els quedarà després. Per tant, aquí hi ha de tot. No sé, per exemple, una infermera a l'hospital, que em sembla que es diu Concepció, si no recordo malament, no? Clar, que tu t'imagines, o sigui, tu treballes a l'hospital, que hi ha, doncs mira, que estàs en guerra, evidentment aquí pot ser que vingui gent del front, que tinguis algú que ja estiguis allà, que hagis de curar, però de cop i volta, clar, hi ha aquesta matança a Granollers, vol dir que comença a arribar gent allà, i veus com la Concepció no dona l'abast a curar a tothom que arriba a l'hospital, amb el neguit, a més, que té una família, la Concepció, i que no sap, no pot saber fins molt més tard què haurà passat amb la seva família, no?
Exacte, no? Ella va treballant, va curant ferits, van manant ferides, i allà els doctors que hi ha, bueno, fan un... Bueno, clar, és que estem parlant de mutilar cames i braços, estem parlant d'unes coses molt, molt grosses, no?, molt bèsties. Tot el que passa aquell dia a l'Hospital de Granollers, la gent que arriba i no aconsegueix sobreviure, no?, els morts els han d'acabar traient, l'hospital queda ple, han de derivar els ferits als altres hospitals, no?, de la comarca, de Vic, etc. No? Per tant, és clar, el meu llibre està fet a partir d'històries de veritat, no? És a dir, aquesta gent, hem tingut la sort que els últims 20 anys hem anat recollint testimonis i testimonis i testimonis que ens explicaven les seves vides, no? Clar, dius, ostres, 80 anys després ens expliquen això, ostres, potser s'ha alterat una mica el record, no? I una mica sí, però per altra banda, com que el dia aquest és el dia més bèstia de les vides d'aquesta gent, o sigui, aquell minut és la cosa més grossa que els hi passarà mai a molts d'ells, no? Se'n recorden d'una manera cristal·lina, no? I per tant tenen tota la cronologia, i hi havia gent que els hi posaves, deies, va, expliqui-m'ho, i feien una mena de play que durava 40 minuts, i tenies 40 minuts tota la història, i després, i l'endemà, i tal, no? Perquè allà ho tenien...
Clar, que potser gent que per edat ara tenen 90, 92, 94, 95 anys, no?, que no recordaran altres coses molt més recents, no?, i en canvi allò els ha quedat absolutament gravat, no?
Sí.
El que va passar aquell dia. Hi ha un testimoni que jo diria que, per la manera que redactes el capítol, que és qui t'ha regalat el títol, d'alguna manera, aquest, i el cel ens va caure al damunt, aquest llibre de l'Albert Forns Canal, que ha publicat edició en 62 i que repassa amb aquestes vides creuades aquest bombardeig a Granollers, que és la nena de les trenes. La nena de les trenes, quants anys tenia la nena de les trenes? Recordes
ara
mateix?
Mira, doncs, sí, va morir ara fa poc, amb 94, i d'això en fa 85, doncs en tenia 8-9 anys.
Sí. 8-9 anys.
Un besamú a resera meu, mare, o per què està passant, què passa, i tota la casa ja anava caient. Bueno, vaig quedar colgada, però em vaig poder-me descolgar.
Clar, tota la casa li anava caient, no? És aquest, i el cel ens va caure al damunt.
Sí. I a la Mercè li cau la casa damunt, ella, els pares no hi són aquell dia, ha d'acompanyar la seva germana a escola, i totes dues han d'anar, aneu cap a l'escola, no? I li cau la casa a sobre, la germana és just a fora, en aquell moment, ja havia començat.
Ella s'ha entretingut,
ella s'ha entretingut, s'està acordant les sabates, li cau la casa a sobre, i després, pues, tot el que passa, no? Com aconsegueix descolgar-se, com aconsegueix sortir de casa rebentant un vidre, però queda com mig encallada en el vidre, no? El vidre mig clavat a la panxa, fins que no passa un veí i pica una mica el vidre, aconsegueixen treure-la, i després el que passa és que la Mercè té una ferida al cap, una mica lletja, no? I la porten a la Creu Roja, doncs com a l'hospital, vull dir, desbordadíssims, però en allà l'infermera que li veu que la ferida és massa complicada, ella no la sap resoldre, la puja a dalt d'un camió, i en aquell moment el germà que l'acompanyava, que només té 15 anys, diu, no, la meva germana no us l'emporteu amb un camió que la perdré de vista, i se l'endú a casa. Llavors se l'endú a casa, la Mercè va perdent sang, al final acabaran veient que no pot ser això, que cada vegada que li posen una vena nova queda xopa de sang, la porten a l'hospital, i allà estarà 3 dies i 3 nits sense poder dormir, també perquè les nits del bombardeig, després del bombardeig de Granollers, és una nit en què l'hospital crits, mutilats, gent que fins i tot està allà i no sap què ha passat amb el pare, perquè no l'ha anat a veure, no? També aquesta angoixa de no saber què ha passat amb els teus, no? Que això es repeteix en tots els testimonis, no? Mm. Bueno, i al final el Mercè Ventura el que fan és amb unes pinces, no? Proven totes les pinces de l'hospital i aconsegueixen treure el ferro que tenia en el cap, i a partir de que li treuen aquest ferro, doncs se li cura la ferida, no?
Clar, que em sembla que també en parles al llibre, d'això de la primera nit, no? El bombardeig és a les 9:05 del matí, t'imagines una ciutat lluitant durant tot el dia, quan hi ha llum, no? A veure si trobes els familiars, si no, si pots curar, però clar, arriba un moment que és la nit, que es fa fosc i que tard o d'hora la gent més o menys, qui pot, qui encara té la casa, s'acaba posant al llit, no? I aquell moment ha de ser molt dur.
Sí, 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 vull dir, és el pitjor dia de la història de Granollers, però també la pitjor nit, no? Jo m'imaginava, no? Aquí sí que a mi els testimonis m'han explicat històries i després jo el que faig és posar-me en la seva pell i imaginar, i jo m'imaginava això, no? Quina nit deus passar el dia que se t'ha mort la mare d'aquesta manera, el dia que... I inclús hi havia gent que no va tot saber on eren els seus parents fins al cap de 3 dies, que això també l'angoixa multiplicada per 3, i al final dir, ostres, són a l'hospital de Vic, tu, que se'l van endur, i com que no hi ha mòbils, no hi ha comunicació,
clar,
no?
Doncs, sí. O gent que ha de venir de Barcelona, no? Perquè té un familiar vivint a Granollers i no ve fins l'endemà, i clar, que està 24 hores sense saber si aquella persona, clar, és viva o morta.
Ara comencen,
no?,
a arribar telegrames ja de gent que se n'ha assabentat que hi ha hagut un bombardeig a Granollers i dir, ostres, jo tinc uns parents que viuen al carrer Corró, em podria dir si estan vius o morts, no? Això a l'Ajuntament, moltíssims telegrames, no?
Déu-n'hi-do, tu dius, Albert Forns, que aquest és el llibre més emotiu que has escrit mai, no?
Clar, sí, 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 sí. És un llibre que jo ja m'emocionava sentint aquestes històries, no?, de l'arxiu de la memòria oral que hi ha fet a Granollers, no? Doncs aquesta 60ena de testimonis explicant-ho jo, sentint les seves històries, com m'ho explicaven, el que els hi va haver, el que vam haver de passar, no? Doncs jo ja m'emocionava quan ho transcrivia, m'emocionava quan ho escrivia i li donava forma literària, no? I per tant és un cúmul. I també me'ls he sentit molts meus. Aquesta gent, bueno, clar, parlen dels escenaris de la meva infantesa, gent que he conegut, no?
Quants en queden de vius?
En deuen quedar una quinzena, potser. O sigui, dels 60 que ens van donar nosaltres testimonis, una quinzena, però, clar, cada vegada... També ha passat una cosa una mica estranya, que és que jo he estat treballant amb aquests testimonis, per exemple, la Concepció Molins, no?, l'enfermera de l'Hospital de Granollers, no? Jo potser he estat un mes seguit allò, donant voltes a la seva història, coneixent no sé quantos, no sé què, no?, escrivint-la, donant-li forma, perquè en el llibre, doncs, trobeu que... I això fa 2 anys, no?, que he estat un mes amb la Concepció Molins, i em trobo la seva, una parenta seva, i em diu que la Concepció va morir fa 10 anys, no?, i aquest xoc per mi de dir, ostres, però si la Concepció, si per mi
està ben viva, no?,
està ben viva, he treballat amb ella, l'he sentida a dins i a partir dels meus dits li he donat vida, no?, i fa 10 anys que va morir, però vaja, està en el llibre, diguéssim, que és una manera de reviure-la, no?
Totalment, i això és una cosa que també t'enqueixes al llibre, i passa sempre amb tota la recerca que es fa sobre la Guerra Civil, les fosses, no? Per exemple, on són exactament les fosses? Qui pot haver cada fossa? Si això s'hagués pogut fer al cap d'un any, al cap de 2, al cap de 3, al cap de 10, no?, al cap de 20, fins i tot al cap de 40. És a dir, quan acaba la dictadura, no? Si s'hagués pogut fer en aquell moment, doncs clar, hi ha molts més testimonis, tot és més fresc, tot és més fàcil, no?, que no
pas ara. Quines històries tindríem, no?, si haguéssim pogut fer-ho un any, 2 anys, 3 anys després i tant. I fins i tot això, que els anys... O sigui, fa 40 anys quan mor en Franco, ostres, és que al diari surten històries del 31 de maig, no?, que és el dia del bombardeig de Granollers, no?, i que allà cada any es commemora i es fan actes i...
Quan hi ha mort Franco, evidentment.
Sí, no? Sí, exacte, no?, però després de la mort de Franco encara hi ha cartes de dir no remeneu les ferides, hi ha hagut molts 31s de maig, no només un, els dos bàndols i no sé què, estem ensenyant l'odi, no? Vull dir que encara hi havia aquella rèmora del franquisme sociològic que va donar bastant pel sac, no?
Bueno, això encara avui hi és, eh? Vull dir, quan sento, per exemple, que amb l'acord aquest que han fet PP i Vox al País Valencià, que Vox parla de la llibertat de memòria, no? Que
sí,
és un concepte...
Si fos una opció, no?
Sí, no? Un concepte de dir, bueno, ho pots recordar de la manera que vulguis, no? I clar, hi ha coses que són difícils de recordar de cap altra manera... Que no pas, doncs mira, amb aquest exercici que has fet tu, aquest i el cel ens va caure al damunt l'Albert Forns, aquest bombardeig a Granollers. Tu, per tant, diguem, de jove, això va costar parlar-ne.
Bueno, a casa s'explicava la història i a Granollers sí que hi ha, com els que som d'allà, a les escoles de seguida se'n parla, es fa una mica de ruta, no? El que passa és que cadascú té la seva història, perquè tampoc aquestes històries íntimes eren coses que bueno, doncs que tu, cada família ho sap, però arribava un punt que era vale, avi, vale, ja ens ho vas explicar, no? I bueno, el que he intentat és escoltar aquests relats, donar-los forma i veure que el que va passar a Granollers al final està passant arreu del món i que el quan passa té unes coses com que ho fan universal, no? Vull dir, a tots els bombardejos, doncs hi haurà gent que buscarà els seus parents, hi haurà la solidaritat humana que aflorarà després, no? Ostres, jo t'ajudo a tu. Això m'ho explicava també que jo ho havia trobat a Granollers i la Txell Feixes, no? La corresponsal de TV3 al Líban, ella explicava que en allà, per exemple, passava fins i tot que hi havia grups de gent que l'endemà es posava a endreçar i a netejar els pisos mig enderrocats de gent, i tu saps que aquella senyora està a l'hospital lluitant per la vida o la mort, no? Però tu el que faràs és l'intentes adecentar el pis perquè si mai torna a casa almenys s'ho trobi el màxim de bé, no? I són històries i són coses que també van passar a Catalunya quan ens bombardejaven, no?
RAC 1 Central. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RACU.CAT.
Reconcentrat.
Ah, vale, vale. Doncs aquí estem amb el Rocco Eisenhauser. Rocco, molt bona tarda.
Bona tarda a tots. Bona tarda, molt bé.
Fem una repassadeta avui perquè ha sortit ja números, pressupostos, programes importants de la temporada de TV3 a partir de la tardor, i ja tinc ja els dinerets, els calarons.
A veure.
Tu tindries la música del Precio Justo, Xavi, per aquí?
Sí. A veure si
la nova,
si li toca la pedrea, no? A veure si li podem pujar una mica el micròfon, perquè el fa estona que el sento com si estigués parlant des de la 9. Des de la planta 9, on tenim Víctor Endrino i l'equip de la web de RAC1, que des d'aquí els enviem una
porta. S'estan escoltant seguríssim.
M'han dit que és una festa diària.
Sí?
Que estan...
Home, clar, estan aïllats de nosaltres ara.
Que és una festa diària, que estan companys de La Vanguardia i que...
No hi ha control allà.
Que cada dia és un despiporre.
Despiporre.
En Pinky. Això sí. Fan la festa en Pinky.
Bé, doncs tenim la música, Xavi, tenim preus, tenim programes, a veure com queda la cosa. Atenció, un dels programes estrella que es veurà en la OTT i després es veurà a TV3, atenció, que és La Travessa, de la Laura Escanes. Laura Escanes, que recordem una sèrie de catalans.
Laura Escanes i la que presenta Laura Escanes i presenta també la...
Tu busco.
Bosch. Bueno, ja em vindrà al cap, ara no em surt l'altre nom de la presentadora, és igual.
Doncs, a La Travessa, recordem que són una sèrie de parelles catalanes que han de passar una sèrie de proves caminant i anant, i sobretot reconeixent una mica el territori on van.
Sí, esclar.
De punta a punta del Pirineu. La Travessa,
però
Laura Escanes...
No té gràcia saber on vas. La gràcia és no saber on vas i perdre't. Aquesta és la
I que no et trobin.
Exacte.
Que no et trobin, això és la gràcia.
Però quin és el preu?
El programa són 780.000 euros el cost d'aquest projecte de La Travessa. La productora és Aguacate. Passem a l'altra.
Aguacate.
Sí, és la productora que fa aquest format. Després tenim La Masia.
Almenys aquesta no és molt coneguda.
No.
Per tant, mira, li donem la benvinguda a la productora Aguacate, perquè almenys no...
Sí.
No,
hola, bebé.
No forma part del nomenclàtor de les de sempre.
Sí. Però
això és el total el de dia a dia.
Perdó?
El total?
És el total.
Ah, el total.
És el total. La Masia. Aquest format que ja vam comentar en el programa, que és una sèrie de catalans que...
Encara existeix l'Oli La Masia? Me'n recordo que... La Masia, el pan cocinero...
Gran oli. Jo comprava molt de La Masia.
Això ens ho buscarà la Gaila, si La Masia encara...
Des de La Masia, recordem, una sèrie de...
Que tots són olis estranys. Vas al súper?
Sí, sí.
Estranys, vull dir, no saps d'on són, d'on surt, però...
Sí, perquè hi ha molta marca blanca, també.
Encara existeix,
Encara existeix l'Oli La Masia, Des d'aquí una versada de La Masia.
Sí.
I hi havia aquell spot de tota la vida. Mira'l. M'encantava.
La Masia.
Aceite puro de oliva.
¿Quién utiliza la Masia? El cocinero eficiente.
Las mamás inteligentes.
Y muy gustosamente.
Gente exigente.
Tiene mucha sal y piente.
Masia, el aceite de casa.
Bravo.
Ara,
això eren anuncis.
Ara.
No, no fan... la mamà intel·ligente i eficient.
I et quedaven els músicos...
Home, jo ho recordo.
Vostè
em diu, recorda'm ara un spot, un anunci d'olis.
Sí, però ara aquest, anunci... Ara no fan.
No me'n ve
al
cap.
Ara aquest anunci, quan es diu la mamà intel·ligente, que se suposa que és la dona que va comprar el supermercat, ara, avui en dia, s'hauria de canviar una mica.
M'estàs dient que totes les dones són intel·ligentes?
No, però és a dir, que dona la sensació que només són les dones que van a comprar el supermercat.
No, la sensació la tens tu.
La mamà intel·ligente.
La mamà no va comprar.
A veure, és com si ara les mares no anessin a comprar.
I els homes no van a comprar?
Sí.
I llavors?
Sí. Però aquí diu, la frase és, no, la mamá inteligente.
Bueno, la mamá inteligente, que si vols es pot fer un anunci que digui la mamá i el papá inteligente, però la mamá inteligente s'entén que la mamá inteligente...
Sí, sí,
compra
ajuda.
L'oli la Masia.
És més, te diu que la mamá és inteligente,
veure,
la cosa que el papá potser no ho
és.
El papá és un ruc.
Ara. Avui en dia és veritat que no dirien la mamá inteligente. D'acord, avui en dia diria la mamá i el papá inteligente, o els papás inteligentes, i dirien això.
La Masia. Si ho donen per les mujeres són intel·ligents, no, perquè era...
No.
Què hem de dir?
Totalment d'acord amb la Nunu. Avui seria l'espot la mamà intel·ligente, sí, i el papà gilipolles.
Exacte.
Que seria una mica... Ah.
Què hem de dir? La mama més ruco que una sona.
No cal que ho digui.
Anem a
la Masia. Són... En aquest cas, la productora, sí, Shine, productora Shine, però, una de les grans productores d'aquest país.
Exacte, la productora...
Aquesta sucareta, eh?
Aquesta, la Shine, és la que produeix Masterchef.
Sí, efectivament.
Per tant,
doncs aquesta és cara.
És hipermega productora.
Efectivament, doncs careta, perquè la broma ens costa 983.000 euros, Recordem, una sèrie de catalans urbanites que es barregen amb catalans que viuen al camp i que entre ells, són parelles de dos, han de fer-se una mica, doncs, intentar aprendre com funciona el natal.
A tot això, la presentadora de Laura Escanes és Anna Simón. Per tant, són les...
Ah, sí, la copresentadora
Anna Simón. És el que abans volia dir, que no m'heu acompanyat cap sobre el nom, perquè no sabíeu, i inclús a producció estan parlant de què fer el cap de setmana vinent. Bé, endavant.
El Forense.
Però tu tampoc no ho sabies.
El Forense. El Forense. Atenció a aquest producte. Sí, es diu El Forense. Molt bé. Escolta, molt bé, Daniel, perquè això t'agrada.
De què va aquest?
Això és la productora Broadcaster, que és la productora de Josep Cuní.
Ah? Però aquí tothom té una producció.
Sí, no? Sí.
Broadcaster, o sigui, ja ha col·locat programa. Ja feia temps que no tenia res, ja ha col·locat el producte. A veure, què és el que s'ofregirà a TV3? Què passarà per la paella?
Doncs ens
i
costa,
cobrarà Josep Cuné?
Doncs ens costa una mica més de mig milió d'euros. 526.000, ho presenta el Manel Elias.
Barato.
I estarà també el forense Narcís Bardalet. Mm. I es parla i es tracta sobre la mort. Lo que comporta la mort. Hi ha molta gent que és un pare per ells,
és una paraula estabú. És interessant escoltar Narcís Bardalet,
una sèrie de documentals.
Disculpeu, jo pel que veig, l'Anna Simón és la presentadora de El Tros.
I no és el mateix.
No, és que jo he buscat, quan tu has dit això, he buscat...
Ah, són dos programes diferents, em sona tot igual.
Kiko presenta amb la Laura Escanes i en la web de TV3 deia que és ella.
Pensava que era el mateix programa.
No.
A veure, inicialment el projecte de la Masia... es deia la Masia. Després van canviar i van posar El Tros. I ara es diu El Tros, finalment, que ho presentarà l'Anna Simón.
Doncs per què li dius la Masia?
Perquè inicialment es deia la Masia, el van canviar, el van facturar...
Ah, Rocco, doncs vas explicant malament.
I la Laura Escanes fa la travessa. És que t'ho dic perquè ens dius que estem dormint aquí. I jo quan
sempre dormiu.
No he dormit,
home,
perquè jo he estat buscant aquesta informació.
Dormiu perquè si ho dic malament em podeu corregir.
A última hora van canviar el nom i van posar El Tros.
No,
ho dieu 10 minuts més tard.
Bé, doncs,
jo no he trobat que Laura Escanes que presentés el programa amb ningú.
Catalunya està anant a les últimes i la demostració fefaent és que a la volta... que estan al País Basc, tothom va amb corrinyes. Tothom va amb les corrinyes.
I serà i corrinyes.
I corrinyes.
No, corrinyes. Exacte, amb les corrinyes.
I corrinyes, sí.
Una, cada persona en du una. I aquí tu veus
no,
banderes catalanes instal·lades, ni una persona.
Ni una, aquí s'ha perdut la senyera. La senyera s'ha perdut.
Això,
aquí res.
Això el representa, és la fi de Catalunya.
Ara, aquí res. Aquí res.
Només esteu per bastants.
Ara, és un país... perdut.
Mira quin munt de corrinyes.
Sí, mira, sí,
corrinyes.
Sí.
Mira si n'hi ha a tocar.
Sí.
Ni una sola trista bandera catalana per un balcó.
Sí.
És una vergonya.
És que ni al País Basc, veu, ni una bandera catalana ni estelada.
L'altre dia...
S'ha perdut molt, aquí.
Una persona de TV3 que va estar a la cantada de Baneres...
Estigues pels pressupostos, digues.
Sí, ara va dir que la cantada de Baneres m'explicava que hi havia moltes banderes...
Quanta gent es va dormir? T'explicava això?
Poca broma, que feu bona audiència.
Sí, no, 18 i... I això que van parlar més que cantar.
Sí.
Quan cantin més que parlen...
Doncs sembla, senyor Marcelí, que van sortir molt, hi havia moltes banderes, moltes estelades, i no es van veure.
Ah.
I una persona de TV3 que estava allà, destinada allà...
Tenia ordres?
Bueno, no t'ho puc dir, però... Que,
no, 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 sí que no ho sé.
No t'ho puc dir perquè
si
no ho sé.
Si ho dius és perquè m'ho
però
pots dir.
Però hi havia moltes banderes i no es va veure.
Hi havia ordres.
Això ja, jo no t'ho puc dir. Això, a mi no m'arriba aquesta informació. No m'arriba.
Però, a veure, però estàs insinuant que hi va haver...
Sí.
Estàs insinuant que hi va haver censura a l'hora d'enfocar estelades
jo dic,
a TV3?
Jo dic que...
M'estranya, eh?
En la transmissió...
M'estranya perquè...
L'ha canviat molt, TV3.
M'estranya perquè censura TV3? M'estranya molt que n'hi hagi.
Jo només dic que una
molt,
persona que estava
molt
portant a la transmissió
molt
de les cantades d'havaneres, havia moltes estelades i no es van veure.
Atenció, senyor Virgini, una estelada que acabem de veure el... Tur!
Una altra!
Dues. Portem dues en
tota la
tarda. Per tant, a veure, que aclarim això. Sí. La, ja, el programa de la Masia, ja no es diu la Masia?
Es diu El Tros.
El Tros.
Es va canviar fa poques setmanes.
I el de la Laura Escanes es diu... El...
La Travessa.
El Travessa.
Tenim el Forense, recordem, sí, que és broadcaster, sí, 526.000.
El que estaria bé és fer-li l'autòpsia a Josep Cuní, això sí que estaria...
Home, però seria... encara està viu.
Bueno, però a veure, la fas una autòpsia simulada.
Com fas una autòpsia? A veure, Daniel, com fas una autòpsia a una persona que
està vivint? Es podria fer o no?
Sí. Pots, no, home, es podria simular alguna cosa.
Clar, es podria fer. Obrir el cos, obrir el cadàver.
Amb el Bardalet fent l'autòpsia al Josep Cuní. Això sí que és supertelevisió.
Tu l'obres.
L'obres i vas...
Tu l'adorms.
I trobes tot...
I tu comences a obrir.
Obres, clar, i ja tancaran. Clar. Els altres ja tancaran.
Si el deixes obert, el Cuní.
Això sí que és un format, eh?
Home, és que no... No li veieu.
No li veieu. Més enllà, més enllà. Després tenim, atenció, el format que de l'Albert Tom, que es diu Una altra història. Recordem que sou present, és la productora del Terrat.
Sí.
Això veus, va... aquests ja són més habituals. Aquests del Terrat ja formen part de, diguéssim, del que seria l'alineació,
sí,
habitual.
Ja toca, ja
doncs a passar el rasclet.
Sí. Això ens costa 540.
Bueno, no són diners.
I per acabar, tenim en aquest cas La cuina salvatge, que és aquest format que anirà per l'OTT, per el 3CAT,
sí,
que és que ho fa això la gran cuina. La gran cuinera que té el del Tot es mou. Què?
Hola! La gran cuinera que té el Tot es mou, qui?
Qui és la cuinera?
Ah, la Maria Nicolau.
La cuinera està... La gran cuinera del Tot es mou.
Sí.
Maria Nicolau.
Contenta.
Escolta'm, saps el preu d'això o no?
Sí, mira, 148.000.
Ah!
Home, que tinc aquest crit.
Ara recordem-ho, són càrcules petitones, eh?
Perdona, ara ja t'avanço una cosa. Ja, para aquí, ja t'avanço una cosa. No, no, t'ho dic perquè prenguis
notes. A mi?
Tu.
A mi?
A tu, mira. Ai. Vaig a dir-te una cosa.
Ai.
Amb tot el carinyo, eh?
I toca a mi.
A partir d'ara, o sigui, el que emeti TV3, programes a TV3, 33... Esport, Super 3, Esport 3, Caga Tió i Caga 3.
I X3,
no,
també.
Que ho emetin per antena, val. Ara, tot aquest rotllo patatero que portes ja fa uns dies, amb la plataforma OCC o OTT o com collons es digui...
No, i quina boca.
Que s'ho promocionin ells.
Però saps el que... Vale, però jo
perquè, petit... clar, és que... Com que
hi ha un petit arribar... problema.
No, és que com que van arribant com camions d'escombraries... Quan van a l'abocador,
no,
m'explico, que van arribant, que cada dia em parles de 64 programes d'aquests, o sigui, és que ocuparan tota l'antena del programa, i no pot ser, o sigui, tu em parles i em...
Només del que es vegi lineal.
Només el que es vegi lineal. A mi, lo de l'OTT, lo popoté o trototé, no, que ja s'ho promocionaran ells, i ja s'ho vendran ells, i ja ho explicaran ells.
Tres fulls de
perquè, guió. Perquè, noi, això a l'OTT, no, escolta, semblem aquí al servei de premsa de TV3. Doncs pues no, pues lo que va a TV3 val, però lo de les plataformes... Pues, tu dic... no pateixis, que amb la força que té la Corpo, ja s'ho promocionaran ells i
molt
tal.
Molt bé.
Però,
jo clar... Ja, però és que jo crec que el país ha de saber el que ens costa
el país.
A veure, un moment. Tu quantes vegades has parlat dels podcasts de RAC1?
No.
I el país també necessita saber...
No, és televisió.
Bueno, és que m'estàs valent el mateix rotllo.
No, perquè són programes que molts d'aquests programes...
M'acabes de dir que això de la Marina Clau són pindoletes, no sé què.
Sí, pindoletes que es veurà també al lineal després.
Bueno, quan vagi al lineal ja en parlarem.
Ja en parlarem.
Además tenías aquí, mira, tenías un corte que yo estaba esperando a ver si lo decía, retención de semen, la nova moda. Y yo tenía ganas de escuchar esto, al final no lo puedo.
Bueno, pues vos que ho posem. Però si vols, si vols ho posem, però el que passa... Ah, i els nens estan a casa.
És que tot això m'ho té teoro, tot té...
Escolta, per mi...
Podem estar aquí tot el dia fent la promo, tu.
Menys investigació, jo...
No, si no es tracta d'investigació, es tracta que el temps és el temps. Tot i que ells ho veuen d'una manera diferent, ets la persona que parles millor de TV3 i els hi fas publicitat de TV3 i t'han de rebre amb un aplaudiment.
No ens donen feina, imagina't. No ens donen res.
Ni te la donen ni te la donaran.
No, efectivament.
Perquè ets un corconet.
No, de fet... Vaig estar treballant...
No, perquè no vas per la productora adequada. Ara. Has de contactar amb la producció. Mira, si entres amb la productora adequada, tens molta
gana. Em van... És un padrí, això.
Home, com tota la vida.
Qui té padrins mateix.
Home, això és més vell que el Napeu.
Em van fitxar per un programa que va durar 4 dies, que va ser el que va presentar la Núria Roca, a TV3, als migdies.
Sí que va durar 4
dies. A més a més, era la tardor del 2017, que el 2x3 es cancel·lava la programació, i em van proposar el nom. I a dalt em van dir, no ho veiem, aquest noi, eh? No ho veiem. Perquè corre per la casa i llavors...
Ui, sabrà massa coses.
I la persona que em va defensar va dir, millor, perquè el tens a la casa i ja el tens més controlat.
I no ho van comprar.
Sí, ho van comprar, em van trucar.
El pots enganyar
més. El que passa que se'm va enfadar l'altre.
Versió reconcentrat.
Sí, ara sí. Sí.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Neus Càceres. Bon dia a totes. A veure, Neus, què tenen en comú Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Pamela Anderson i Putin?
Doncs que totes són unes grans jugadores i fans del backgammon.
De veritat?
Sí, senyor.
És el joc de taula de les estrelles.
El joc de taula de les estrelles i de les celebres.
Bueno, de les estrelles.
Exacte. Doncs sí, i em diràs, què és el backgammon?
Què és el backgammon?
Qui no ho sàpiga, que de veritat, poca gent... que pregunto, sap jugar a backgammon? El 90% de gent em diu que no. Bueno, doncs no. El backgammon és...
No en tenim ni idea.
És un joc de taula de dues persones, que l'origen d'aquest joc és, es calcula més o menys, a Mesopotàmia, fa 5.000 anys.
Jesús.
Exacte, això creuen les arqueòlogues. I en realitat és un joc que és de taula més antic que els escacs. Val? Comparteixen el que és... És com un joc d'estratègia militar, però bueno, que a diferència dels escacs, aquí juga l'atzar, perquè juguem amb daus.
Com en la vida.
Exacte. I avui us he portat aquí un tauler.
Ja ho veig, que mono. Tu quants en tens, de backgammon?
6.
Sí. Però és que tu tens...
No, perquè és que...
Estàs com un
llum. Només les persones que saben jugar backgammon i els apassiona entendran perquè tinc 6 backgammons.
Però
aquest és de viatge.
És de viatge, clar, perquè no fos cas, no? Que te la fes.
Exacte. El problema que tinc ara és que, com que estic sola, no puc jugar.
Jugaves?
És molt trist. Sí,
per la teva última mà, per exemple, jugaves?
Jugava.
Ja no.
I ara... I ara per dines, doncs no en sap ningú.
Que juguen dues persones, eh? O poden jugar més?
Dos persones.
Només dos.
I pot disfrutar tothom mirant, això també.
Però si no troba una, imagina't trobar-la més.
Ja vaig jugar una vegada sola i és la cosa més avorrida del món.
Com has de jugar sola?
En un vol, m'esperaven moltíssimes hores, jo el portava i vaig dir, bueno, calla, jugaré. Molt trist.
Però per mòbil o...?
No, jo sempre viatge, porto el meu de viatge.
I què feies? Tenies diàlegs amb tu mateix?
Sí, aviam què traurà.
Sèrio?
És igual, deixem això, aquestes tristeses. Bueno, en què consisteix? És un tabler que hi ha... és aquell joc, perquè us sapigueu, dels Juegos Reunidos que hi perd, aquell que no jugava ningú, és aquell.
Ah, sí. Perquè no el coneixíem, els triangles.
És el dels triangles.
Sí.
És un taulell que està dividit.
Et dic una cosa, els Juegos Reunidos Hyper són... creaven una sensació que és la que després nosaltres hem recuperat a les plataformes audiovisuals aquestes on hi ha tantíssimes coses a escollir, tantí, com Netflix o Filming i tal, que hi ha tantí... Jo entro Filming i tal i no acabo de mirar mai res, i perquè estàs tota l'estona a veure què busques.
Sí.
Amb el reunió del hippie deies, a veure què juguem, no sé quan, també tenim això, això per què servirà, i això és el backgammon, vaja merda, tot, passava el dia i no jugaves.
Però amb això, amb el backgammon no et passarà.
Vale.
Perquè el backgammon enganxa.
Jo no jugaré, perquè odio el joc de taula.
I ara necessitarem una bona estona per explicar-ho.
No.
El aim d'aquest joc principalment és que tu jugues contra el teu contrincant a treure les fitxes del tauler abans que l'altra persona. Llavors, això és una combinació d'atzar, perquè jugues amb daus, però també d'estratègia. Llavors, és un d'aquells jocs que no pots dir mai... blat fins que està el sac ben lligat.
Per què?
Perquè el jugar i l'atzar Això no se sap fins l'últim moment.
És una metàfora de la vida.
És una metàfora, totalment, total.
Totalment. Escolta, especialment tu... quan et maten, perquè també et poden anar matant.
També poden anar matant. Què t'anava a dir? I el, perdona, tu com va, arribes al backgammon?
Me van ensenyar quan tenia 16 anys.
Qui?
Porto jo un noi. Un noiet.
Un amic.
Però com?
Un amic.
Un noiet.
Un noiet.
Vaig dir, hòstia, aquell joc dels Hyper.
Va ser, no?
I em va ensenyar, i jo soc molt llestota, la vaig agafar de seguida.
Clar.
I és un joc que, de veritat...
Bueno, és molt llestota, la vaig agafar molt de seguida, i com que és una mica addictiva, addicta, vaig dir...
que consti que amb aquest joc pots perdre molts diners.
Ah, això t'anava a dir.
Molts
tu t'has jugat diners amb això?
No.
Per què?
Bueno, vaig jugar una vegada amb diners i estava guanyant tanta pasta...
Et va agradar tant?
No, estava guanyant tanta pasta que em feia pena pel noi que li estava guanyant.
Ai, per favor, Nyur, sí, però és que t'ho juro. De veritat t'ho dic, de veritat, però sí, de veritat.
Em va fer pena. Llavors vaig pensar, això és mal karma. Aprofitar-te d'algú. O sigui, jo en sabia molt més.
Però si s'estan aprofitant de nosaltres tota l'estona, ara mateix nosaltres estem parlant aquí, i s'estan aprofitant de nosaltres. Però tothom, tots els nostres empleadors s'estan aprofitant de nosaltres cada paraula que diem.
Té bon cor, té bon cor, i va dir, però et vaig xulejar, no, aquest noi, dius, et vaig xulejar una mica.
Com es deia?
No sé, era d'un equip de rodatge d'Anglaterra, que el tio es feia el guai, i vaig dir,
sí, doncs ja veuràs.
A 5 pams la jugada.
Tu tens uns daus que...
Exacte.
D'on els vas treure aquests daus? Escolta'm, sona millor els daus de la... Mira, treu-vos teu la merda de daus aquells que tens tu enllaunats. Espera, ja veuràs. Ah, no els troba. Cada dia ens els posa 13 vegades quan no
troba. Són de Las Vegas, són de Las Vegas.
Ara, és que vull que parli d'això. Mira que bé sonen els teus. Són els de la Neus. Oh, que bonic. I el Ernest...
No els troba.
Posa-li el micro, per fora, l'Ernest. Que són aquests... No, perdona, aquests no són els que ens tires, guapo. Ah, és que eren daus, eren glaçons. Ai, m'he fotut un lío ara. Pensava que ens tirava daus i eren glaçons. Clar, perdona, no els trobaves, Ernest, perdona'm. Tinc el cap com un bombo, perdona'm.
Però són els millors de la Neus.
Sí, són...
Això, no sembla, això sembla uns cavalls.
A veure, tira els teus.
A veure, no podem distingir-ho.
A veure, tu els teus.
No podem distingir-ho amb el cubilet del segle passat.
A veure, ordenem-nos. Neus...
Meravellós.
Jugant al backgammon a Sant Cambrià del Mar. I aquests són els teus.
Exacte. Llavors, aquest joc...
Els teus els trobo supermariques de tirada d'aus, saps? Com, de, com Juanito com Golosina. A veure, els teus... Per què vas a Las Vegas? Són uns daus que són de Las Vegas.
Són de Las Vegas.
I com ho saps que són de Las Vegas?
Perquè posa Las Vegas.
Bueno, clar, uns daus són uns daus.
Però que sí, no, Las Vegas.
Igual t'han timat.
No, aviam, per la mort de Déu.
A veure, deixa'm el veure.
Una cosa.
Però bueno, des de quan una cosa posa...
A Las Vegas hi ha tants milions i milions i milions de daus que s'utilitzen cada dia que els casinos els anul·len, els hi fan com una perforació que aquests no en té perquè aquests són dels anys 50, els perforen i els posen a la venda com souvenirs.
Yeah.
Llavors són daus de precisió, transparents, xulíssims.
I aquest és d'un dau de precisió de Las Vegas,
de Las Vegas.
Dels anys, de quins anys has dit?
Dels anys 50.
I
quan val això? A la
això em va costar unes pessetes. I aquestes fitxes normalment són rodones, però aquestes hexagonals...
Al backgammon les fitxes són rodones.
Sí, però aquestes són del principis del segle passat.
Aquestes que la gent no està veient perquè això és ràdio.
No ho esteu veient,
però, bueno,
però
confieu-me, sembla
un maragda.
Pues posa't a mirar l'Helena García Melero. És que, clar, la senyora aquesta que està a la seva ruta que vol veure les putes.
No hi és, l'Helena no hi és.
Com està l'Helena, de vacances?
No,
però, bueno, quins nassos, oh, la tia diu, jo acabo el juliol i ja s'ho farà l'altre.
Bueno, total, que aquest joc ja hi jugava els romans. L'emperador Claudi es va fer construir un tabler de backgammon en el seu carro pels viatges llargs, anar jugant. Veiem infinitats de celebrities que han jugat, però bueno, de la manera que coneixem avui el backgammon, que el nom backgammon ve de joc enrere, perquè tu quan et maten has de tornar a començar al principi. Per això que et deia allò del blat i d'instals...
I quan pot durar una partida? Quan pot durar?
Pot durar 5 minuts, com pot durar 2 hores. Pensa que el ser d'estratègia atzar és molt d'allò.
Quan pot durar?
Una hora, ben bona.
Bueno, fas com si fos una hora.
Bueno, una hora, una partida.
Tu tens una hora? Tens una hora al dia per dedicar al joc de taula?
És que no m'agrada ni l'oca. Ni l'oca.
Però tampoc... I llavors què t'agrada a tu? Com passes el temps lliure, tu?
Bueno, t'ho puc dir perquè és una barrada. jo em rasco.
T'estava fent la pregunta i estava pensant que...
Merda, no? Ja, merda. Jo si tinc temps lliure em rasco. O rasco algú, però vale. Jo aquí a jugar una persona... Oh, la que em faltava, digues.
Bueno, no, res, que aquest joc...
digues que estan acabant, per cert.
Ja, aquest joc, vull dir, Espanya era conegut com Tabla Real...
A veure, Neus, un moment. Digues tot el que hagis de dir, perquè després acabes la secció i dius, ai, no he dit aquella dada científica que t'ho volia dir. Què vols dir? Posa-li rever, vinga, aquesta setmana serà la setmana.
Espanya era conegut com Tables Reales, a França, trica, traca. A partir del segle XVII es comença a utilitzar la paraula backgammon. Back, enrere, i gammon, joc. Fa referència al fet de que quan et maten una fitxa, has de tornar a començar.
Perdona, tens pena quan et marquen una fitxa?
Principi.
Tens pena?
Fa una ràbia que te caga.
Backgammon és el joc del darrere.
Exacte.
Bueno, ja està. És que molt calladet estava.
Backgammon fosc.
Llavors, les regles del joc, tant com les coneixem avui, es van establir al segle XVIII. D'acord? Però bé, bueno, aquí, durant els anys 30 fins als 70...
Vale, ja, la publicitat, i ella es queda la seva Wikipedia sobre Backgammon. Vaya merda, vaya merda. Vinga, tira els daus.
Vostè primer.
Que vaya, té la manera. Ara la tia que s'hi ha...
Les regles del joc, tal com les coneixem avui dia, es van establir al segle XVIII. Amb el que havia passat.
Que ja està, Neus.
Senceres jugant
tu,
em va dir
que paris. A veure, tenim una persona... Neus, nosaltres ens importa un pítol, backgammon. A tu no, no? Perquè... tu t'agrada el backgammon?
Ah, saps jugar a backgammon?
A veure, ara posarem el, a veure, posarem el micro. Tornem-hi. A tu t'agrada el backgammon?
Sí, m'agrada.
Però per què?
Bueno, perquè és un joc que jo, si és d'atzar, perfecte. Clar. El que és estratègia poca, però atzar, no m'agrada.
Així sona. Reconcentrat.